Ràdio Estel.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Bona Pasqua a tots. Avui parlarem amb la Pilar Gisbert, que és mestra i assistent social. És una de les col·laboradores més antigues de Càritas de Girona. Va néixer a Ulldecona i actualment és voluntària a Vilarroja dels tallers d'acollida lingüística i cultural, un servei de Càritas Girona. Parlarem amb ella i de la tasca que porta a terme. Serà una entrevista realment interessant.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Segon diumenge de Pasqua. Habemus Papam. Des del dia 13 tenim un nou papa. El papa Francesc, bisbe de Roma, que té confiat el ministeri o servei de Pere, el ministeri padrí. Hem escoltat opinions per tots els gustos. Han provocat que ens caigui més o menys bé, en general molt bé. L'han analitzat per totes bandes per trobar-li els punts flacs. Hem estat bombardejats per anècdotes, opinions i endevinaires de futur. Tot això ens podria distreure de la missió primordial del papa. Tu ets Pere, i sobre aquesta pedra jo edificaré la meva església. O pastura les meves ovelles, o conforta els teus germans. Són paraules de Jesús dirigides a Pere per indicar-li la missió especial que li confia. Aquesta missió ha passat als successors del pescador de Galilea. Aquests diumenges de Pasqua, precisament, en les celebracions de la missa, proclamem els evangelis de les trobades del Senyor ressuscitat amb els seus deixebles, als quals confia l'alliberament de tot mal i els envia a ser els seus testimonis. Però tenim una narració evangèlica de Joan preciosa que llegirem el proper diumenge i que em sembla fonamental per entendre el servei de Pere, això és, el servei del papa. Alguns deixebles havien tornat a la seva feina d'abans d'aquella experiència amb Jesús. I després d'una nit, sense èxit, quan retornen a la riba, algú els indica on cal tirar la xarxa. En fan cas i la treuen plena de peix. Aleshores, Joan diu a Pere que aquell és Jesús. I en sentir-ho, Pere es llença a l'aigua per arribar fins al mestre. El Senyor ja els havia preparat brases per coure el peix, torrar el pa i esmorzar. Després, Jesús inicia una conversa íntima amb Simó Pere, aquell a qui havia designat com a roca, responsable dels altres deixebles i que durant el judici del Tribunal Jueu del Sanedrí l'havia negat 3 vegades. I per 3 vegades Jesús li pregunta: Pere, m'estimes més que aquests? Pere, compungit i recordant les 3 negacions, per 3 vegades respon: vós ho sabeu tot, vós sabeu com us estimo. Tot seguit, novament, li confia que pasturi les seves ovelles. La primera pregunta que el nou papa ha escoltat en el seu cor és la de Jesús: m'estimes més que aquests? Segur que el papa, pensant en la seva vida, li ha respost amb tremolor: vós sabeu com us estimo. Tot seguit ha rebut la missió: pastura les meves ovelles, és a dir, tota l'església, tots nosaltres. Alhora cal notar que el servei de Pere i dels apòstols i dels seus successors, el papa, els bisbes, com a preveres col·laboradors els diaques, i també el de tot cristià, es fonamenta certament en una crida, a la qual la primera i més important resposta és la del primer apòstol: vós sabeu com us estimo. No ens preocupi escrutar la vida del papa, a jugar a endevinar el que farà, a classificar-lo. Sobretot agraïm que el Senyor ens hagi donat un nou pastor universal. Valorem i estimem la seva missió, estiguem-hi en comunió i sempre preguem per ell. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Anem al nostre punt de vista. Com sempre, cada setmana tenim una opinió diferent, tot i que en Jordi fa el que vol, ja ho saben vostès. I
el que puc, el que pots.
En Jordi Callejón és el delegat de la pastoral en joves del Bisbat de Girona. A vegades ens porta una opinió i també contes.
Sí, sí.
Avui quin conte ens porta, Jordi?
Jo soc d'esperit lliure, ja ho saps.
Bona Pasqua.
Avui us porto... Bona Pasqua. Bona Pasqua.
Quan vulgui, Jordi, mà lliure.
Vinga. En un bosc verge inexplorat, on els homes encara no hi havien arribat mai, i vivien els animals com a veritables amics. Un bon dia, quan el conill tornava cap al cau, va trobar una formosa i tendra pastanaga, que gairebé li tapava l'entrada. Però ves per on aquell dia el conill havia menjat força herba del camp, i se n'havia ben atipat. Què puc fer? Es va preguntar. Menjar-me-la, si no tinc gana. Ah, tinc una bona idea. Sé que la meva amiga l'àliga acaba de tenir uns quants polls, i no pot sortir massa del niu. Hi aniré, i li donaré la pastanaga. Estarà molt contenta. I així ho va fer. Aquell vespre l'àliga va trobar la pastanaga al costat del niu. Però, ves per on, també aquella tarda, havia pogut trobar força menjar, perquè el bosc era ple de fruita, de tota mena, i fàcil de collir. L'àliga es va dir a si mateixa, què puc fer? Menjar-me-la, si no tinc gana. Ah, tinc una magnífica idea. Sé que el meu amic, el senglar, està malalt, i no pot sortir del cau. Aniré i li donaré la pastanaga. I així ho va fer. Però també el senglar s'havia recuperat aquella tarda i havia pogut sortir a buscar menjar. Què puc fer? Es va preguntar. Menjar-me-la, si no tinc gana. Ah, tinc una bona idea. Sé que el meu amic el conill sovint té problemes per trobar menjar. Ell és petit i quan surt a menjar ja no hi queda gaire herba. Aniré al seu cau i li deixaré aquesta preciosa pastanaga. Imagineu la sorpresa del conill. De seguida va comprendre que hi havia hagut, dins el bosc, una sorprenent xarxa de veritable solidaritat i amistat. Llavors, el conill va plantar-la i no para de collir pastanagues. I encara ara tothom recorda aquell fet com el símbol de la germanor i amistat de tots els animals del bosc.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Avui parlarem amb Pilar Gisbert, que té 74 anys i és una de les treballadores més antigues de Càritas Interparroquial de Girona. Actualment està de voluntària. Benvinguda, Pilar, què tal?
Hola, bon dia.
La Pilar és voluntària dels tallers d'acollida lingüística i cultural de Càritas Interparroquial de Girona. Doncs bé, Pilar, parli'ns una mica de com va entrar a Càritas Interparroquial de Girona. Estem parlant de fa forces anys, no?
Sí, estem parlant de l'any 71. Càritas Interparroquial de Girona, l'Inter, que deien en aquell moment, havia començat 3 anys abans, i en aquell moment volien un assistent social per guiar fer canvi de les que havien durant aquells anys treballat, i em van venir a buscar a mi, a Barcelona, i vaig venir a treballar com a assistent social el 16 d'agost del 71, a l'Inter de Girona.
Sí, perquè vostè és d'Ulldecona, però treballava a Barcelona quan la van venir a buscar.
Vivia a Barcelona en aquell moment. Havia estudiat... primer havia fet magisteri, però... Després vaig conèixer el d'assistent social i vaig estudiar assistent social a Barcelona i vaig acabar el juny del 71.
Com ha canviat al llarg dels anys la gent que ha necessitat un servei de Càritas Interparroquial de Girona?
Bé, això actualment potser ho podrien contestar més assistents socials d'ara, però el que jo veig és que la societat de llavors i d'ara ha canviat força. A nivell polític hi havia la dictadura, no ens podíem, no hi havia el dret de reunió ni el dret d'associació, ni... bueno, ja ho sabeu. I la immigració que teníem en aquell moment aquí era una immigració que venia d'Espanya. Es concentrava principalment a Germansàbat, a Vilarroja, al riu, als albergs provisionals, encara existien, i Montjuïc, a l'entorn del castell de Montjuïc. En aquell moment, el treball que vam començar a fer des de l'Inter era una atenció directa amb el, a nivell individual, teníem 3 dies a la setmana al despatx, i després a nivell de comunitat vam ajudar a crear les associacions de veïns de Vilarroja, dels carrers en castellà, perquè llavors tot era castellà, Torrente, Barranco i Arroyo, que està al costat de Vilarroja, allà mateix. Vam buscar la gent i vam ajudar a fer el canvi de la gent que estava als albergues, que encara existien, que anessin al grup del Pont Major, al grup de Josep Maria Prat, i després l'últim, al grup de Sant Daniel, que és el que hi ha a dalt del cementiri. En aquell moment no ens podíem reunir per fer tot això, per això vam crear les associacions, perquè era la manera de poder-nos reunir, s'havia de demanar permís, totes aquestes coses, i per coses tan senzilles que avui en dia dius, Déu meu, i tot el temps que hi vam arribar a gastar per aconseguir tenir els carrers asfaltats, tenir llum públic, llum enllumenat als carrers, tenir aigua potable, per aquestes coses havíem de treballar moltíssim. I l'última cosa que vam aconseguir ja va ser que a Vilarroja no hi havia, llavors se'n dia ambulatori, els CAPs, que se'n diuen ara, i l'última cosa que vam aconseguir va ser reunir totes les targes de la Seguretat Social amb els números i els noms de les persones que hi havia per demostrar que allà hi havia població suficient i més que suficient per tenir un ambulatori, un CAP. I això va ser l'última reivindicació que es va fer, la van fer abans, quan vivia Franco encara, però que ja es va aconseguir el primer ambulatori amb el primer Ajuntament Democràtic de Girona. Després, a nivell de grup, en aquell moment es deia que no hi havia analfabets estadísticament a Girona, i jo els deia als d'ensenyament, els deia, veniu i ho veureu, si no hi ha analfabets. I fèiem classe d'alfabetització d'adults, que les vam començar a fer a Vilarroja, vam començar-ne a fer també el grup de Sant Daniel, i a Germansàbat, als polígons Quim i Benet, que va ser una altra de les associacions. El que va durar més temps i el que va tenir continuïtat va ser el grup de Vilarroja. Va, en aquell moment teníem controls per part de l'administració, però fins i tot per part d'algunes persones de l'Església es deia que feien política. Teníem un apagafocs que parava tots els focs, que era mossèn Josep Iglesias, i després hi havia una junta a l'interparroquial que era la que també ens avalava i poguéssim continuar en aquesta feina. Tot això, en aquell moment, era el primer i l'únic servei social que hi havia a Girona, el de l'Inter. Per això hi havia tanta feina a fer. Comptàvem amb molts de voluntaris per les classes d'alfabetització, teníem estudiants de la universitat, professionals ja, i jo mateixa, que com era la que tenia el títol de mestre, era la que posava el nom al davant. Bueno, teníem inspeccions, jo recordo l'inspector, que ens havia vingut a veure moltes vegades, per això, per aquesta fama de que fèiem política, quan només ensenyàvem a llegir i escriure, res més. Però ho controlaven tot. Després, quan va venir ja la mort d'en Franco i el primer Ajuntament Democràtic, l'Ajuntament de Girona va crear serveis socials als diferents barris de Girona. Va contractar professionals i la feina de l'Inter va començar a baixar en aquell moment, perquè l'Ajuntament, doncs, tenia la il·lusió i l'ambició d'agafar tot el que existia a Girona i fer-ho dels ajuntaments. Després, a la llarga, es van anar veient que no era possible i les coses han anat canviant. Però en aquell moment, Càritas va baixar l'atenció que podia donar, sobretot l'atenció aquesta de nivell comunitari, d'alfabetització d'adults, ja es va crear l'escola d'alfabetització d'adults. Per tant, Càritas va anar deixant el que feia, que no li corresponia, que era de la societat civil, i es va quedar molt reduïda. Jo, al cap d'11 anys, o 12, vaig plegar de l'Inter com a assistent social i vaig començar a treballar en un altre lloc. Durant aquest temps, he estat una mica apartada de Càritas, seguint-ho de lluny, diríem, no seguint-ho posant-hi allà, i en el moment que em vaig jubilar va ser quan me vaig apuntar com a voluntària. Em vaig oferir per lo que en aquell moment necessitessin. Me van oferir anar a Vila-roja, en concret a la Croeta, i eren els barris on jo més havia treballat abans professionalment i, per descomptat, me va encantar. I ara, doncs, allà estic amb el TALC, el Taller d'Acollida Lingüística i Cultural, i bueno, és el que estem fent actualment. El que estic fent jo, actualment. Càritas fa més coses.
Durant el temps que porta Càritas ha viscut situacions de tota mena. Quina ha estat la que més l'ha entristit? Allò que li ha posat la pell de gallina.
Home, se'n vivien moltes de situacions i se'n viuen que et posaven la pell de gallina, però me'n recordo que una que me va colpir va ser una noia jove, no recordo l'edat, que jo, més que atendre directament a la noia, havia atès a la seva família, i aquella noia es va suïcidar. Això a mi me va impressionar moltíssim. Altres situacions econòmiques o això, no m'entristien, me'n donaven força com per ajudar a lluitar i lluitar per canviar aquelles situacions. Les que més m'han alegrat, doncs, és els canvis que veia que s'anaven produint en les persones. Això és el que més m'adona ara també força. Llavors i ara, sempre.
Creu que som prou solidaris? O només ens en recordem de Santa Bàrbara quan trona?
Sí. Jo diria que sempre hem de ser més solidaris i sempre ho podem ser més. Però jo diria que Girona en general és solidària i que respon. Jo ho he vist abans i diria que també ho veig ara. Jo diria que hem de ser més solidaris i entendre la solidaritat no només com donar diners, que també, sinó la solidaritat com acollir a l'altre, comprendre a l'altre, no dir l'altre i jo, sentir-lo un més de nosaltres. Potser aquesta solidaritat és la que més ha de créixer, però en general jo diria que Girona és una societat solidària.
La crisi que estem vivint des de fa uns anys, a què ens interpel·la? A què ens crida? Uf.
Quasi res el que preguntes. A què ens crida? Aviam, la crisi que vivim no l'hem buscat nosaltres, no l'hem buscat els ciutadans, no l'hem buscat el poble, no l'hem buscat la base. En tot cas, som qui principalment paga les conseqüències i llavors ens crida a un canvi d'aquesta societat, jo crec. Aquesta societat injusta, és una societat injusta, no tothom és injust, però la societat és injusta, és lo que, a mi personalment és el que crec que ens crida, a un canvi, i crec que aquest canvi és possible, però perquè sigui possible hem de voler canviar les persones. Si no, no canviarem tampoc la societat, ni el món.
I en què hem de canviar?
Bueno, amb aquesta postura d'egoista, de voler-ho tot per nosaltres, de voler acaparar, de fer trampes, alguns, d'enredar, d'enganyar. Hem de ser més humans, hem de ser, si ens sentíssim germans, no faríem aquestes coses. No ens hi sentim. Diem que som cristians, teòricament diem que som germans, que som fills del mateix pare, però jo no sé si ens ho creiem.
Si ens sentíssim germans, aquesta crisi no hauria existit.
Jo penso que no. Jo penso que no, que no s'haurien donat aquestes situacions que s'han donat. els bancs no estarien de la manera que estan. Tot el que ens diuen de la fuga de capitals, de totes aquestes coses, no es donarien i per tant, podríem estar d'una altra manera.
Per què ens costa tant valorar les coses petites, les quotidianes de cada dia?
No ho sé, jo crec que són les que més hem de valorar. Perquè és el que tenim realment possibilitat de fer avui, aquí, ara. I el de demà no està a les nostres mans. No sé per què ens costa, però realment és el més important, jo crec. Si som capaços de fer el petit, som capaços de fer les coses grans.
Vostè és voluntària dels tallers d'acollida lingüística i cultural de Càritas Interparroquial de Girona. En què consisteix?
Jo sóc d'un dels tallers. Jo estic al taller de Vilarroja.
De Vilarroja.
De Vilarroja. Bé, consisteix... Nosaltres no diem que fem alfabetització. Ja hi ha alfabetització d'adults actualment, normalització lingüística. Nosaltres fem un acolliment total, total a les persones. Ensenyem a que es puguin expressar, parlar, entendre en català i que després, si volen, que tinguin l'oportunitat de poder anar en un nivell més elevat, ja sigui per poder aprendre a llegir i escriure. Intentem, sobretot jo diria l'acolliment d'aquestes persones, i diu la paraula, acolliment lingüístic i cultural. Intentem que se sentin a gust, i de fet s'hi senten, jo crec. Intentem que tinguin interès per conèixer la nova cultura, perquè quan jo vaig començar l'alfabetització fa 40 anys, llavors eren els immigrants espanyols que havien d'aprendre a llegir i escriure. Ara tots són estrangers. Nosaltres tenim una població en el Talc de Vilarroja que majoritàriament són marroquines, tots són dones, marroquines, índies i del Senegal, aquest any. Altres anys hem tingut també pakistaneses. Aquest any no hi ha pakistaneses.
A Vilarroja.
Al Tal de Vilarroja, sí, en aquell.
Quines edats?
Molt joves, des de 20, 20 i 20, i les que es consideren velles i àvies, elles es consideren velles i àvies, poden tenir 40, 45 anys. Mm. Algunes són analfabetes totals, analfabetes total en el seu idioma, i la minoria, però algunes sí, han estudiat en el seu país, han començat almenys primària, algunes no l'han acabat, la majoria no l'han acabat, i una o dues l'han acabat en el seu país.
Molt bé, Pilar. No sé si ens vol dir alguna cosa més.
No ho sé. Jo animaria a tothom que pugui ser voluntari, sigui del Talc o sigui d'una altra cosa. Càritas fa moltes coses, no fa només el Talc. Càritas ha canviat molt de quan jo vaig començar, de quan els principis de la democràcia, la situació actual del país és diferent, i el que fa Càritas actualment també és diferent. Hi ha moltes possibilitats de fer voluntariat. Jo diria que la principal riquesa del voluntariat no és el que dons, si és que dons alguna cosa, sinó el que reps.
Gràcies, Pilar. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 7, en el Temple del Sagrat Cor dels Pares Dominics de Girona, celebració de la festa de la Divina Misericòrdia. Exposició del Santíssim, meditació, res del Rosari de la Coroneta i a 4:45 de la tarda, Santa Missa, consagració a la Divina Misericòrdia i bes de la relíquia de Santa Faustina. Aquesta celebració, recordem, diumenge dia 7, aquest diumenge a la tarda en el Temple del Sagrat Cor de Girona. També aquest diumenge a les 6, a la catedral, missa solemne amb la celebració dels sagraments de la iniciació cristiana. Presidirà la celebració el nostre bisbe Francesc. Activitats per a la propera setmana, el divendres que ve dia 12, encesa solidària a les escales de la catedral, a 8:45 del vespre, organitza el Col·legi La Salle i la seva ONG Proide. Els diners es destinen a les escoles diocesanes de la regió de les Sabanes del Togo. Cada llantió costa 2 euros. I el dissabte de la setmana que ve, dia 13, confirmacions a la parròquia de Caldes de Malavella, a 7:15 de la tarda. També el dissabte de la setmana que ve, dia 13, Escola de Formació, dos cursets de cristiandat, a 8:45 del vespre, al Casal Bisbe Cartanyà. Xavi Roca, en una de les seves crítiques literàries que es poden llegir en El Senyal, la setmana passada en aquest programa us parlàvem de la que va fer sobre El cel és real, un llibre molt interessant, doncs en Xavi Roca ens parla d'aquestes últimes publicacions que han sortit sobre el Papa Francesc, que en són moltíssimes, i és que l'elecció del nou Sant Pare ha fet anar de bòlit les editorials que han redoblat esforços per tal de treure al mercat en el mínim temps possible els primers llibres sobre el Papa Francesc. Xavi Roca fa un recull de tres de les obres aparegudes en les darreres setmanes. La novetat més destacada és Conversaciones con Jorge Bergoglio, publicat per Ediciones B i escrit pels periodistes Sergio Rubín i Francesca Abroghetti. En un format de llibre-entrevista, el nou papa fa un repàs en primera persona als esdeveniments que li han marcat la vida. Aquest llibre data del 2010 i va ser publicat a Argentina quan Bergoglio encara era cardenal. Una altra novetat arriba per part de publicacions claretianes amb El verdadero poder es el servicio, que consta d'escrits del nou papa sobre diferents temàtiques. També recull algunes de les seves homilies predicades en festivitats assenyalades com Nadal i Pasqua i escrits dirigits al diàleg amb el món de la cultura. D'altra banda, l'editorial San Pablo publica Pilares de un pontificado, un apropament a la figura del papa a través del seu magisteri com a bisbe i cardenal per mitjà d'homilies, cartes pastorals, ponències i conferències. Per tant, teniu aquests llibres que han sortit sobre el nostre papa Francesc. Recordem Conversaciones con Jorge Bergoglio, d'Ediciones B, El verdadero poder es el servicio, de publicacions claretianes, i Pilares de un pontificado, de l'editorial San Pablo. Durant tot aquest temps de Pasqua ens porta els comentaris dels evangelis mossèn Joan Baurés, que és delegat de litúrgia del Bisbat de Girona i també rector de la parròquia Basílica de Sant Fèlix de Girona. Benvingut, mossèn Joan.
Ben trobats.
Gràcies per estar amb nosaltres i durant tot aquest temps tots els cristians ens desitgem bona Pasqua, no? Són 40 dies desitjant bona Pasqua.
40 dies, no, 50.
50.
Exactament 50. 50. Exacte. Però, a més, estem encara a l'octava de Pasqua, que encara és més Pasqua, diríem dir. De fet, parlem de que cada diumenge és Pasqua, però el temps pasqual, doncs, aquests 50 dies és Pasqua cada dia, podríem dir, però més l'octava de Pasqua és el diumenge gran, que dura tota una setmana. Bé, dit això, precisament, fixeu-vos, aquests 8 dies pasquals, a l'octava, que avui s'acaben, en aquest diumenge, tenen el ressò, precisament, l'evangeli que hem llegit, o els llegirem avui a la missa. 8 dies més tard, Jesús també es va fer present en el cenacle. Tomàs, aquell apòstol que no hi era, ens dona, precisament, una lliçó, i gràcies a ell tenim una benaventurança nova. Feliços els qui creuran sense haver vist. Fixeu-vos en aquestes dues coses. Una, Tomàs, que no havia anat en el primer diumenge a la trobada, doncs en el segon diumenge, que sí que hi és, no s'ho creia que Jesús havia ressuscitat, si no li poso el dit a la llaga, no? I doncs Jesús li diu, porta la mà cap aquí, miro bé. I llavors li diu això, feliços els qui creuran sense haver vist. Doncs això, aquestes dues coses, primer, la constància de cada 8 dies ens trobem els cristians per celebrar l'Eucaristia, perquè Jesús es fa present en els nostres cenacles, és a dir, a les esglésies on se celebra l'Eucaristia del diumenge, la missa dominical. I això, els que acudim a aquesta cita dominical, els cristians, els que hem estat batejats recordant els nostres compromisos baptismals, doncs també renovem aquesta adhesió a aquest Crist vivent que ens mostra les ferides, però no és mort, ha ressuscitat. I per això estem contents, doncs, durant 50 dies per celebrar la Pasqua.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Que sigueu feliços fins la setmana que ve. Adéu-siau. Ràdio Estel.